Mili, abreviació de servei militar emprada en llenguatge col·loquial per referir-se al període durant el qual un ciutadà és obligat a integrar-se temporalment a les forces armades per rebre instrucció militar. A l'estat espanyol va ser obligatori durant bona part del segle XX fins la seva supressió al 2001. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem, Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
I saludem també el president dels noticiaris d'aquesta casa, Òscar Fernández. Com estàs?
Bona tarda, bé, i vosaltres?
Bé, tu havies fet la mili?
No.
I com ho vas fer?
Perquè tenia un problema mèdic, un petit problema mèdic sense importància, però que pels militars era irresoluble.
Si no, no et podíem enviar a fotre quatre tiros, eh?
Home, més valdria que no. No en tinc gaires ganes i tampoc crec que l'encertés gaire. Vull dir, no crec que fos un reforç gaire important.
Però, per tant, vas haver de passar per una revisió...
No va caldre ni això. Amb l'informe mèdic amb què hi vaig arribar ja vam pensar que amb això ja estava. Però jo ja era la recta final, quan ja hi havia més objectors que no pas soldats, de lleva.
Avui parlarem d'això. Fa 25 anys que es va suprimir la mili.
No, però és que fa 25 anys jo ja treballava aquí, que jo ja tinc una edat,
Imagina't, l'Òscar.
Aquí estem.
Doncs mira...
L'Antoni també hi era, que ara calla, però...
No, després li preguntarem al Bassas si va fer la mili o no. Explicarà històries de la mili. Té molta mili, el Bassas, eh?
Home, no ho dubto. De la de debò i de la figurada, també.
De tota. És dilluns 9 de març i estem pendents de tot això. Acord i vaga.
Sí, encara s'està presentant ara mateix al Palau de la Generalitat l'acord entre el govern, Comissions Obreres i la UGT per millorar les condicions laborals dels mestres i els professors. Tot i això, la vaga de docents, que està convocada la setmana que ve, es manté, perquè els sindicats que han arribat al pacte amb el govern són minoritaris al sector, només representen un 20% de la plantilla. I els majoritaris, la USTEC i ESPEP, se n'han desmarcat, i fa tot just uns minuts al Catalunya Migdia, la portaveu de l'USTEC, i l'han d'assegurar, anunciava que ells mantenen la mobilització per la setmana que ve i que estan decebuts amb l'actitud de Comissions Obreres i UGT per haver trencat aquesta unitat de sindical.
Una mica embolic. I atenció també amb la inflació.
Els economistes adverteixen que és qüestió de dies que la pujada del preu del petroli derivada de la guerra de l'Iran arribi també a les nostres butxaques. No només a les benzineres, on ja es nota, i molt, sinó també a l'hora de fer la compra o, per exemple, en el preu de les hipoteques, si les teniu variables.
I, en canvi, d'aigua no en faltarà.
No, el consum d'aigua de boca està garantit fins ben entrat l'any 2027 si sumem les reserves d'aigua dels embassaments ara mateix, però també els aqüífers i la capacitat de les desalinitzadores. Avui hi ha més aigua als pantans de les conques internes que just després del temporal Glòria. Els tenim al 98% i, de fet, s'està desembassant per l'aigua que baixarà pel degel i perquè ara mateix continua plovent en diferents punts del país.
I als esports, Joan Laporta, avui convidat del Tot Costa.
Sí, entrevista a partir de les 7, després que a les últimes hores la campanya electoral a la presidència del Barça s'ha escalfat amb aquesta entrevista de l'exentrenador Xavi Hernández a La Vanguardia, on ha carregat contra Laporta, a qui acusa d'haver mentit sobre la seva sortida del club blaugrana i també sobre la hipotètica tornada de Leo Messi.
I aquesta tarda, què estem pendents?
Doncs, per exemple, del tancament de les borses, que porten tot el dia acumulant pèrdues després que el preu del petroli s'ha disparat, com dèiem, per sobre dels 100 euros al barril de Brent.
Ho seguirem al 3Cat Info i als butlletins de Catalunya Ràdio. Òscar, fins demà.
Adéu, fins demà.
I un dia més, i més en aquesta setmana decisiva...
Mini Tot Costa.
No riguis, Bassas. Què hem de fer si tenim una setmana calentíssima?
Sembla una idea fantàstica, vull dir que...
És una setmana d'eleccions a la presidència del Barça i la campanya electoral s'escalfa. Per exemple, amb declaracions de Xavi contra Joan Laporta, l'acusa de mentir en la seva sortida i amb la deu de Messi.
És que el president tampoc dice la verdad. És a dir, és un tema... que Leo está fichado. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la Liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás. Digo, vamos a hacer un last dance, como Jordan, todo preparado. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra, que no se lo puede permitir.
Sí, sí que m'ha sorprès. Més que res m'ha dolgut. Entenc que estigui dolgut, perquè clar, amb els mateixos jugadors que el Xavi tenia i perdia el Flick, doncs guanya. I entenc que estigui en aquest punt, no?
cosa està calenta, calenta. Recuperem la nostra sintonia de l'especial eleccions del Barça a la tarda de Catalunya Ràdio. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La cosa està calenta, eh?
Sí, sí, sí. S'ha escalfat bastant. Divendres al vespre ja vam sentir la porta pujant el to, ja intuíem que passava l'atac, diríem, la porta, que un cop es va confirmar que es quedava un cara a cara a ell, Víctor Font, doncs va decidir que començaria ell, diríem, a atacar més amb els missatges i a instal·lar el seu relat. Però, clar, aquest cara a cara encara, diríem, ha pujat més al nivell de la intensitat després d'aquesta entrevista de Xavi, que fins ara havia fet ja el gest de votar per Víctor Font i pensava...
Signar, sí.
De votar, no, perdó, de signar, però vaja, ja també pots intuir que darrere la firma pot haver-hi el vot, però vaja, sí, donar-li la firma i que potser pensaves que aquest era el gran gest que podia fer Xavi en aquestes eleccions i potser alguna declaració, però, clar, l'estripada que fa Xavi a l'entrevista de Vanguardia, doncs és lògic que pugui generar sorpresa ara mateix.
Mira, tinc el Lluís Carrasco aquí a l'estudi també. Lluís, bona tarda.
Hola, hola, bona tarda, com esteu?
Que això de campanyes també sap de què va, perquè les últimes eleccions va formar part de la candidatura de Joan Laporta. I recordes, i tu Bassas també, recordeu, declaracions tan contundents d'un jugador i exentrenador del nivell de Xavi, ja no en context electoral, en general, contra un president del Barça? Jo no recordo, un exemple similar.
No, és que no les trobaràs, no trobaràs unes declaracions.
Ni Koeman, que va sortir malament...
Koeman, però com a molt et feia una resposta.
Es va notar que tenia el malestar, però no s'hi va abonar tant com ho ha fet Xavi Hernández.
No, jo trobo que és una pena. Vull dir, avui estava sorprès el president Laporta, l'expresident Laporta. Jo estava més apenat, perquè al final les llegendes han de ser llegendes. I jo sóc dels que pensa que les llegendes, si són socis, poden mostrar perfectament i públicament les seves... les seves apetències electorals. Però carregar contra algun dels candidats a 4 dies de les eleccions, a mi em sembla una pena, perquè deixes aquesta posició de llegenda per convertir-te una miqueta en un opinador, en un hooligan. I crec que no és el paper que li toca Xavi. Per mi, Xavi és el millor jugador català de la història del futbol i veure'l fent aquestes declaracions a 4 dies crec que és un error. I des d'un punt de vista electoral, també la data, perquè a 24 hores del partit de Newcastle i, sobretot, podent ser respost, com ha estat respost avui pel president, també crec que és un error. Si havia de fer aquestes declaracions i volia que fossin clarament en clau electoral, fes-les divendres, que el dissabte és dia de reflexió i ningú te les pot contestar.
T'has sorprès, Bassas?
Home, la veritat és que són de calibre gruixut. No? Jo, en canvi, jo crec que és un encert. És a dir, ens hem de creure que el Barça és més que un club. Si el Barça és més que un club i eleccions, hem de debatre. El Barça, Xavi és soci del Barça, ha sigut un grandíssim jugador, com s'acaba de dir, va ser un molt bon entrenador pel Barça i està amb el seu perfectament dret de dir, escolta, amb aquesta gestió, amb aquest govern no anirem bé. Si ho ha dit avui o no, també podríem preguntar-ho al mitjà que ho ha fet quan ho ha volgut publicar. I, escolta, si no volíem que hi hagués una eliminatòria de Champions durant les eleccions, fas les eleccions un altre dia. I això no és responsabilitat de Xavi.
No, per suposat. I per això he dit que, com a soci, pot mostrar exactament quines són les seves derives electorals, cap aquí, cap allà. Em sembla bé, ara, posicionar-te carregant contra un dels candidats et resta una miqueta en aquesta etiqueta llegenda. I jo, per mi, ell és una llegenda.
M'ha
sabut greu.
Que no s'ha sentit tractat com a tal, diguéssim, no?
I que segurament té raó. Però en un procés electoral crec que el soci...
Però per això són els processos electorals, per parlar oberta i clarament, no?
I que les llegendes facin de hooligan i hagin de decantar-se carregant contra algun dels candidats, jo crec...
No és fer de hooligan.
És només la meva opinió. Jo crec que, ostres, que et decanta d'una forma... Al final, tots són Barça, els que estan per Font i els que estan per la porta. I està bé dir, escolta, jo votaré Font per això, o votaré la porta per això. Ara, carregar contra algun dels candidats crec que no li toca a una persona referent de la història del Futbol Club Barcelona com Xavi Hernández. Però, és la meva opinió.
Però algú que ha estat a dintre té molta autoritat per dir jo no votaré aquest per això.
No, i tota la legitimitat del món. Si no és un tema de poder o no poder, evidentment que pot, i ho ha fet. A mi em sembla una pena.
Ara m'escriu l'Adrià Serra, em diu Cruyff amb Núñez. Doncs potser seria l'únic.
No tant.
No? Home, Cruyff va carregar contra Núñez, no?
Ah, Cruyff amb... No. Contra Núñez. Bueno, sí.
Per buscar una referència hem de tirar molt enrere.
Però quan Cruyff, Cruyff plega del Barça l'any 95, se'n va...
96.
96, doncs mira, millor encara, perquè Núñez va plegar el 2000.
Sí, en aquells 4 anys.
Pràcticament... Si Núñez va acabar plegant, no és perquè Cruyff...
No, digues, que s'atrevís. Creieu que aquesta és aquesta... Laia,
digue'm.
Avui els candidats estaven molt, molt moguts i se'ls ha vist encesos.
Sí, avui hem tingut el primer cara a cara físicament. Fins ara totes les declaracions se les anaven enviant, però des de la distància. Avui ja hem tingut el primer cara a cara, el segon i últim cara a cara definitiu i decisiu.
Aquest dijous.
El viuràs tu...
Un cara a cara, Laia, que no es veien les cares. Ara ho comentarem. Des d'un punt de vista comunicatiu, un disbarat. Un disbarat.
Estem parlant del debat del grup Godó. Bé, exacte, vull dir que expliquem-ho tot.
Absolutament d'acord.
Mira, el 75% de la comunicació que s'estableix entre dues persones que es comuniquen, el 75% és no verbal. I un 25% només és verbal. El fet de que no es poguessin mirar als ulls perquè el posicionament d'aquestes cadires hagi estat així, és com si un quiròfan el dissenyés una decoradora. No, un quiròfan l'ha de dissenyar un cirurgià, un metge, i el que necessita i com el necessita. Avui, des d'un punt de vista comunicatiu, ha estat una pena. No sé qui ha guanyat el debat. Cadascú ho dirà. Jo crec que els fontistes pensaran que ha estat al Font i els laportistes a la Porta. Però, en tot cas, qui ha perdut ho tinc molt clar. I és el soci, perquè ens ha faltat moltíssima comunicació que podrien haver establert entre els dos.
Tot i així, perquè és veritat que només es podia mirar els ulls si la Porta girava cap a Font, sí, perquè si no, tots dos miraven cap al moderador.
Havia de girar molt el coll.
Quasi cap enrere.
A més, quan tens tres candidats, com va passar fa 5 anys, mira, les coses són més complicades, però amb dos és que ho tens molt fàcil, els encares i llestos. I, de tota manera, hi ha hagut algun punt en què, per exemple, Font ha anat a buscar clarament de tocar físicament.
S'han acabat encaixant les mans.
Just quan se les estaven fotent, no?
Lluís, un debat o unes declaracions com Xavi, un element d'aquests a una setmana de les eleccions...
Un element com quin?
Com Xavi sortint a criticar el president, o un debat electoral. Hi ha alguna cosa que pot fer canviar el vot a la gent?
No, unes declaracions així. El que et desperta és la curiositat de saber-ne més. Això, òbviament. Però aquí la confrontació és Font contra la Porta. Avui, al final, hem vist un debat ple de retrets i molt poca proposta. I amb les declaracions de Xavi, el que un té la curiositat de saber, perquè al final Xavi diu una cosa i la Porta diu el contrari, és qui dels dos no diu tota la veritat.
Però tu t'imagines avui a la Porta llegint, o ahir la nit, que devia ser la nit segur, la Porta llegint l'entrevista de La Vanguardia, amb aquella campanya devia tenir una nit complicada, o no?
Un sotrac absolut. Avui jo he vist un Font que havia preparat molt millor el debat que el president Laporta. El president Laporta, jo crec que ha anat amb la seva intuïció i amb la seva espontaneïtat i aquest carisma que ell té, i pensava que això n'hi hauria prou. He vist un Font que realment s'havia preparat molt bé el debat i tenia tantes ganes que ell mateix es trepitjava. Hauria necessitat un pèl més de pausa per posar sobre la taula les seves idees. I he vist un Laporta segurament un xic cansat, un xic més cansat, menys loquaç que altres vegades, i crec que Font, en aquest sentit, ha perdut una gran oportunitat de posar-lo més contra l'esport.
Laia, aquesta setmana els candidats els sentirem, els veurem, sí, debatre i sent entrevistats. Serà molt intensa aquesta setmana.
Fan moltes entrevistes als dos candidats. Entrada avui a les 7, el Tot Costa Gros,
el Premium.
El Premium, el de veritat, diríem l'original, no de veritat, d'original, aquest mini Tot Costa també és de veritat. A les 7, Joan Laporta. Avui aquí.
A les 7,
Divendres va venir Víctor Font, avui ve Joan Laporta, també el sentirem aquesta setmana al matí a Catalunya Ràdio, al debat de TV3 i Catalunya Ràdio dijous, i en general hi haurà moltes entrevistes dels dos candidats que no pararan en molts mitjans, i el que hi haurà són pocs actes de presentació de projectes aquesta setmana als socis. És un canvi respecte segurament l'última campanya. Jo crec que hi havia més actes de presentació.
I ara em parlaves del soci, Laia, i jo crec que no han tingut en compte una cosa els dos candidats. El soci del Barça té una edat mitjana de 59 anys i 8 mesos.
Aquesta és la mitjana d'edat?
Sí, aquesta és la mitjana d'edat. Estem parlant de 60 anys. I d'un soci especialment conservador, que fuig de la radicalitat. Avui el debat ha anat, segurament perquè l'hem pres d'aquesta manera, perquè també és una de les últimes batalles que pot tenir Font per intentar decantar una balança que sembla a priori, la cantada a favor de la porta, tenia aquesta oportunitat. Crec que aquesta radicalitat, en realitat, incomoda molt al soci, que és un soci especialment conservador i especialment equilibrat. El soci, al final, el que busca és aquest equilibri, i qui porti la campanya cap al seny, cap a la tranquil·litat, cap a la proposta i cap a l'explicació, crec que s'endurà vots. Qui ho porti cap a la radicalitat, cap a l'enfrontament i cap a la condemna, crec que en aquest sentit perdrà algun suport.
Clar, però tu ara posa't a la pell d'un assessor de campanya de Víctor Font. Com ho fas per guanyar l'atenció del soci?
Amb temps. En realitat, jo crec que fa tard. És una campanya, a diferència de les campanyes polítiques, que estàs molt circumscrit a l'època que la Junta Electoral et deixa fer campanya, en el Barça pots estar 4 anys fent campanya, perquè estem parlant d'una entitat privada i no estàs circumscrit a aquesta normativa tan estricta. I crec que Font ha perdut una gran oportunitat d'estar durant 4-5 mesos...
Ho ha fet,
no? No de forma estructurada. Ho hauria d'haver fet de forma estructurada. I ara em dóna la sensació això que corre cuita, vol aconseguir un resultat que a 4 dies dels comicis ja no hi ha temps.
I Messi podria canviar el signe de la campanya si ara surt i diu el que diu Xavi és veritat?
Podria tenir el seu efecte. També és veritat que podria cohesionar més encara el vot dels que consideren que això és un atac que no se li pot fer al president en exercici. O sigui, aquestes són coses que tenen un efecte i a vegades tenen l'efecte i l'efecte rebot.
Clar,
o sigui,
clar,
que
clar.
Vés a saber per on pot anar a parar, no? Però jo, en canvi, he vist una evolució molt clara. Els que esteu seguint la campanya, la Laia, per exemple, o tu mateix, Francesc, aquest Víctor Font no és el del 2001.
No.
El del 2021,
no.
Perdó, n'ha pres. N'ha pres més, està més fresc,
millorat,
més tranquil... Més somrient, més clar no li ha pogut dir tot el que pensa fer i tot el que li sembla malament del que ha fet o no ha fet Joan Laporta. I, en canvi, he vist un Laporta bastant incòmode, tens, et diria, com contradit, que és una cosa que hi ha un tipus de mascle alfa que no tolera gens. O sigui, l'he vist una mena de patriarca que se sent contestat.
Qüestionat.
I això, doncs, no ho pot admetre, no? En aquest sentit, jo crec que hem sentit moltes més propostes de part del Víctor que no pas del Jan.
Sí, bé. La campanya de Laporta, de fet, ell va fer l'acte de presentació de campanya presentant els nous directius, però a nivell de projecte, que a vegades fan el projecte esportiu, el projecte econòmic, que el 21 sí que ho va fer, ara no ho fa perquè també diu que el seu projecte és la gestió que ha fet fins ara. És a dir, si t'ha agradat el que he fet, el meu projecte esportiu és Hansi Deco, l'econòmic, si t'ha agradat, doncs vota'm, i si no, no. És cert que se'l veu més diferent que el 21 a Joan Laporta, més incòmode. També defensa, quan defenses la gestió, és més difícil, o segurament tu trobes també més punts on et poden contradir que no si has de fer la campanya des de que és un candidat.
És més fàcil fer campanya com a candidat que no has governat els últims anys que com a president per defensar la teva gestió?
És més il·lusionant. A veure, el vot del canvi sempre és més il·lusionant que el vot de la continuïtat. I, per tant, també és més mòbil, és més actiu el vot d'aquest canvi. És més actiu que el vot de la continuïtat, que fa menys il·lusió, en aquest sentit.
Però justament...
Però, espera, acabo el raonament. I, en aquest sentit, el que sí tenim és un candidat excel·lent. Cansat, perquè el veig cansat, però excel·lent. Com a candidat, no com a president. Com a president, Déu dirà, no sé Font, no sé Laporta, no sé Síria, o qui fos, qui pot ser millor president, no ho sé. Però, en tot cas,
no ho saps?
No ho sé. Però com a candidat, sí que sé que com a candidat, Joan Laporta és un excel·lent candidat per dots comunicatius, per carisma, per simpatia, per empatia, per com es mou davant d'un micro, per com es mou davant d'una càmera. I en aquest sentit, les coses són com són. I derrotar un candidat tan terriblement fort, tan terriblement ferm, és complicat. A nivell de direcció, molt sorprenent. Jo vaig dirigir la campanya de Joan Laporta, com sabeu, i jo pensava que em trobaria un toro bravo, una persona difícil, volcànica, i poc disciplinada. I va ser exactament tot el contrari. Una persona molt conscient de les seves limitacions, en aquest sentit, en quant a màrqueting electoral, demoscòpia social, etc. I va ser terriblement disciplinat, molt disciplinat. En aquest moment treballa amb un grup de suport electoral, no un cap de campanya com a tal, perquè no en té, sinó un grup de suport electoral, i va tirant d'això. I crec que com a candidat és molt bo. Anem a veure com acaba.
Jo crec que és bastant més fàcil fer la campanya del que es presenta a la reelecció, justament pel que deies fa un moment. Amb una massa social del voltant de 60 anys, conservadora, sempre és millor el boig conegut que el savi pel conèixer. I per això sempre han guanyat els presidents que es tornaven a presentar a la reelecció, fins i tot encara que fossin balons per obrir o que els hi suposessis Joan Gaspar, per exemple, va recollir fàcilment el vot que durant 20 i tants anys havia tingut Núñez. No? Per tant, aquí, si a més resulta que estem parlant d'algú que té una gran capacitat per comunicar, tot i que, en efecte, jo crec que aquests 5 anys, a diferència del Víctor, en el president Laporta, li han passat factura en el sentit de que, en efecte, jo també el veig més cansat, com menys disposat a haver de replicar coses, perquè com li pots discutir a ell res?
Una mica, sí, saps? Una mica això, però també en el 2021, des del plenari, al final el Barça, en un 85%, és el primer equip, i un 15% són altres coses. Però aquest primer equip mana moltíssim. En el 21, no ho podem oblidar, fa només 5 anys, però és que teníem a Trincau, teníem a Mateus, teníem a Pjanic, teníem a Coutinho, teníem a Lenglet,
i en aquest moment
tenim un equip de xavals que la línia vertical de Cubarsí, Marc Fernal i Lamine Yamal, de 18 anys, juvenils, estan posant sota i contra les cordes els millors equips del món. Clar, és realment un projecte molt il·lusionant, basat en la Masia, basat en la catalanitat en molts casos dels seus jugadors i basat en una plantilla que ens convida a somiar, i això és així.
Firmes l'empat demà a Newcastle?
Sí.
Basses?
Home, després del patiment contra l'Atlètic de Madrid, m'agradaria que tornessin amb alguna cosa més resolta, francament.
Jo he estat molt ràpid, sí.
No, ho has tingut claríssim, eh?
Jo no, jo
en 0, coma.
Jo confio en
Judit,
en poder guanyar.
Hola, bona tarda. Sí, i tant. No,
Model?
No.
Jo no ho tinc clar, però...
No, i...
Sí.
Al minut 20 de la
no
segona vist,
que ho deia tant, decidit.
Ja ho resoldrem. Sí.
Sabeu què passa? Que em vull veure la següent ronda. I això de voler guanyar i encandilar Europa sencera. Escolta,
ja ho acabarem.
Anem allà, empatem i al Camp Nou decidim.
Lluís Carrasco, gràcies per acompanyar-nos. Potser truquem divendres per comentar el debat.
Un plaer, com sempre.
I així fem una anàlisi i veure com queda. Us truquem els dos i fem una mica de
post-debat. Aquí estarem,
així,
i millor si estic també en acompanyat.
I sobretot per criticar una mica el moderador del debat.
No, el moderador serà segur el millor del
debat. És el que més m'interessa del debat. No, el moderador.
Per malament que estigui el moderador, ho farà millor que el que avui ha moderat.
Bé, ja ho veurem. Ja ho veurem.
Ja ho veurem. Exacte. A veure, primer s'ha de fer.
Ell diu això i se'n va. No. Oita, deixa aquí, deixo la patata calenta. Anem a pausa. Vinga.
Tot és possible un dia de partir. Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dimarts, a partir de les 8, la TDT del Newcastle-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
A MHC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MHC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MHC Mútua, la mútua dels mutualistes.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Tu vas fer l'Emili?
Sí.
La vas fer, eh?
Sí, sí, la vaig fer.
Tu saps disparar un fusell?
Sí.
Ah! Bueno, encara, sí, encara te'n recordaries, creus?
Crec que sí.
Com es fa?
Has de carregar l'arma, li has de posar el carregador amb les bales, òbviament. Has de treure el pestell, que assegura el tret. Has de triar si tires un tret o ràfaga.
Hòstia.
Te l'has de posar bé...
Havies tirat ràfagues?
Una vegada. però és que l'has d'agafar molt fort, perquè si no l'arma se te'n va cap amunt i pots acabar disparant vés a saber on. No?
Ai, ai, ai.
Però això només ho vaig fer una sola vegada al campament a Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà. O sigui, un dia ens van portar a tiro, diguéssim, no? Hi havia tot de dianes, i entràvem de 20 en 20. No t'ho perdis, venia l'ambulància i un capellà.
Sí. Un capellà?
Venia l'ambulància i un capellà.
Però si s'havia de donar l'extrema unció.
El que pogués passar?
Bueno, és que, perdona, jo sóc testimoni que un dels que ens posen tots a fila i un que estava al començament de tot es tomba amb l'arma carregada i diu... no sé, mi sargento, mi teniente, que no me funciona... I el fer així, és que va apuntar a tothom.
És que demà.
I llavors l'altre va anar tranquil·lament, no?, cap allà, i quan el va tenir, bueno, el vam aixecar. En fi, bueno... històries de la puta mili.
Avui fa 25 anys, això.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Era Federico Trillo, ministre de Defensa el 2001. 9 de març de 2001, 9 de març de 2026. Fa 25 anys s'anunciava la fi del servei militar obligatori.
I era una decisió que venia de lluny perquè era un dels punts del famós pacte del Majestic del 96, pel qual la convergència de Jordi Pujol donava el seu suport a Aznar per liderar el govern espanyol, a canvi, entre d'altres qüestions, d'això, de suprimir el servei militar que feia 200 anys que era obligatori a l'estat espanyol. I arran d'aquella decisió, més d'un milió de joves es van deslliurar de prestar servei a l'exèrcit, i em sembla que tu eres un d'aquests, no?, que es va deslliurar pels pèls.
Perquè jo el 2001 feia 18, i per tant a mi m'hauria tocat haver de fer la mili, i vaig ser la primera generació que no va haver-la de fer. Ara, 25 anys després, amb el context de les guerres a l'Iran, d'Ucraïna, diversos països europeus, compte, que han anunciat que reintrodueixen el servei militar.
Sí, sí, Alemanya, França, Bèlgica han aprovat fa pocs mesos que torni al servei militar, tot i que voluntari. A Croàcia estan tornant a cridar files per un servei militar obligatori amb una durada de 2 mesos, i els països del nord i els països bàltics, els que estan més a prop de Rússia, doncs mai han arribat a abolir el servei militar.
Creus que tenia algun sentit? Tu vas aprendre-hi coses útils?
Sí, sempre s'aprenen coses a la vida, per si obres els ulls, no? Però, en general, molt, molt poques, diguéssim, perquè, afortunadament, mai més he hagut de tornar a disparar, ni ningú m'ha posat una arma a les mans, ni on l'he agafat, no? I és evident que allà, bàsicament, tots aquells nois érem carn de canó. O sigui, en el supòsit, en l'eventualitat d'un conflicte, d'una guerra, hauríem palmat tots, perquè no teníem ni idea de res. O sigui, et fan una instrucció...
Dels exèrcits, potser tampoc.
Bueno,
no?
Sí, però ja em diràs... És allò que diuen, no?, que la guerra la fan uns que no es coneixen de res... es moren uns que no es coneixen de res, decidit que hi han d'anar per uns que es coneixen. O sigui, és com bastant lamentable. Allà hauríem... Era una joventut... A les guerres, això tu ho saps, allà als Estats Units, de quina edat són els soldats que moren? 18, 19, molt 20, joves, 21
molt
anys.
Joves.
Molt joves, molt joves. I aquí hauria sigut exactament el mateix. Ens volien com un número. Què em van ensenyar durant els 3 mesos d'acampament? A desfilar, bàsicament, a saber-me acordar l'uniforme, a saludar... Bueno, les prestacions més senzilles. Però el que és la tècnica, el combat en una guerra... No, home, això, els soldats de contingent, diguéssim, no?, de reemplazo... allò hauria sigut una carnisseria.
Mira, 9-3-2-0-7-4-7-4, si algú vol explicar-nos alguna de les seves experiències, perquè n'hi ha de tot tipus,
quan,
des de divertir...
Quanta estona tens per fer el programa? Perquè podries estar allò...
Ja ho sé.
Fins farem, al tot costa, gran.
Farem una selecció de trucades, perquè hi ha històries divertides i curioses, com la que ens explicava el Bassas, també n'hi ha de fosques. Ho van veure al Sense Ficció.
Sí, molt fosques.
Ens faran un home, abusos i morts silenciades, gent que va morir i que no se sap ben bé per què va morir. En tot cas, si ens voleu explicar la vostra experiència amb el servei militar, 9-3-2-0-7-4-7-4. L'oposició de molts joves a reincorporar-se a l'exèrcit també va ser clau perquè la mili s'acabés. Va ser el moviment dels insubmisos, i ens acompanya un home que en el seu dia va ser insubmis, que és el Santi Molera. Santi, bona tarda.
Bona tarda.
Tu vas ser insubmis. Per què et vas declarar insubmis?
Perquè tocava. De la mateixa manera que l'Antoni va anar a la mili perquè tocava, es va arribar a un punt que tocava no anar-hi, no? I hi havia una actitud de rebeldia, doncs si has de fer això... Doncs no, jo vaig fer el contrari.
Coneixia gent que ja ho havia estat i que et vas dir, mira, doncs jo faré com aquest i com aquell.
Sí. En el meu cas personal, jo recordo que tenia 15 o 16 anys i estava a casa, i el cap de setmana llegíem el 9-9 a casa, i va sortir la notícia que en Lluís Paradeda, de Prats de Lluçanès, estava a la presó per negar-se a fer el servei militar. No? I jo, amb 14 o 15 anys, bueno, em vaig indignar. que és el que toca, i vaig intentar fer alguna cosa, em vaig posar en contacte amb gent de l'Assemblea Antimilitarista d'Osona, i a l'institut vam organitzar una xerrada, no? I a partir d'aquí, doncs, vaig pujar al carro, i tenia claríssim que no.
Però hi havia l'opció de fer-se també objector de consciència.
Bueno, just en aquell moment hi havien hagut els primers objectors i després va ser quan van començar a dir, vale, doncs si hi ha objectors, els hi posarem feina a fer, no? I aleshores aquí el que va passar va ser un pas més, no? Que va haver-hi gent que va dir, doncs, no, tampoc. I bueno, i això jo em vaig sumar al carruquet.
Tu vas ser insumís, et van perseguir a tu?
Em van perseguir, què? No. Què vol dir que em van perseguir?
Van condemnar.
Sí, em van condemnar.
Et van perseguir, per tant.
Bueno.
Judicialment.
Judicialment, sí.
2 anys de presó i 10 d'inhabilitació, això com ho vas viure? Vas complir els 2 anys?
No, aviam, si la condemna era inferior a 2 anys...
No entraves, no?
Un mes i 3 dies, no sé, una cosa així, no entraves. I bueno, suposo que no els interessava tampoc que entrés molta gent, no? D'entrant en tant agafaven algú per escarmentar i a la resta, bueno, ens anaven més o menys ventilant. Depèn dels llocs, depèn del moment, depèn de les circumstàncies. Jo, en tot cas, el malestar era com que no s'acabava mai, no? El mentrestant, no? Mentre no arribes a judici, què passarà? La família, sobretot, la família... Amb 18 anys hi ha un punt també d'inconsciència, eh? No ets conscient de que t'estàs enfrontant a un estat i, per tant, hi ha un punt així de happy flower, si vols tu, no? Però, clar, així que et vas fent gran, vas veient parts que no veies, no? Però sobretot a casa, els que patien, i sobretot els avis, no?, que havien viscut una guerra i ells tenien clar què era l'exèrcit i què era l'estat espanyol, no?
Recordes, Basses, per tu estaves fent el matí de Catalunya Ràdio, era un tema que donava molt de joc, entenc, això del final del servei militar, o no?
Sí, però és que es van
morir... Tenia un impacte molt directe en la gent.
Però mira, es van morir bastant de mort natural. Primer perquè va arribar una nova generació de joves que deien, no, escolti, l'Estat no és ningú... és a dir, hi havia molts problemes per fer creure en aquest sentit, perquè hi havia cada vegada més insubmisos, gairebé no sabien ni què fer-ne. I també es va morir de mort econòmica, perquè un exèrcit a la que en crides, no sé quants érem, a cada contingent a Espanya, però quan crides gent i els has d'alimentar cada dia, i els has de vestir, i els has d'armar, i els has de portar amunt i avall, això val molts diners, no? I hi havia un moment que no hi havia... És a dir, que no era rendible un exèrcit de ciutadans, diguéssim, obligats a anar-hi, i per això van triar per l'opció de l'exèrcit professional. No?
S'està trucant tot de gent, això toca la fibra, toca la fibra. Per exemple, el Josep de Sabadell. Josep, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Quina experiència vas tenir, tu?
Va, explico una molt ràpida i molt impactant, però no té res a veure amb el que ha comentat l'altra persona que ha trucat, eh? Sí. Vale, jo vaig ser a la Mila a Saragossa, a la base aèrea a la 15, que és un... Bueno, vaig estar molt bé, no? Vaig ser a la Mili, vas conèixer molta gent i, bueno, tinc un bon record de la Mili, d'acord? Està aquí, tot bé? Perfecte. Sí. Vale, llavors, han passat molts anys... I vaig conèixer una persona farà 4 o 5 anys que treballa allà a la base militar i vam fer molt bona amistat, d'acord? Perfecte, no es veien habitualment, bueno, ara està destinat a Europa a un altre lloc i bueno, continuem tenint amistat. Però resulta que un dia em convida, bueno, resulta que jo baixava de Saragossa a Sabadell, baixava amb un noi de Terrassa, que era militar, ¿vale? Llavors aquest noi tenia un cotxe, ens portava 3 o 4 soldats, era sergent, baixaven a Terrassa, bueno, de fet, el noi pujava i baixaven aquest noi, fantàstic, molt, un tio superagradable, que era militar de professió. Llavors, en aquest altre amic que vaig ser anys més tard, un dia em convida aquí a Cambrils a dinar amb la seva dona, sí. I jo anava amb la meva parella, bueno, tot molt bé, i em presenta una senyora. Es diu, hola, mira, presento a Pilar, hola, Pilar, què tal? També soc de Saragossa, ah, molt bé, comencen a parlar, tal, 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 i em diu, pues mira, jo no soc militar, però el meu marit era militar, diu, ah, molt bé, i tal. Diu, estava a Saragossa, tal, 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 diu, es va morir, hòstia, se'n sap greu, tal, i em diu en un moment determinat, diu, sí, aquest noi baixava gent a... era de Barcelona. I llavors començo a mirar, començo a parlar, i el noi que es va morir era el mateix xicot que em portava a mi a Sabadell en el cotxe. Era el seu marit. Sí. 30 i escaig anys més tard vaig conèixer a la dona del noi que em portava, i saps on va morir aquest noi? En el famós avió del Jacolet.
Carai. Doncs mira...
Sí, sí, la pell de gallina, eh? Ho estic dient, i encara tinc la pell de gallina. Una cosa increïble de la vida.
Doncs això, una història de l'Emili. Josep, gràcies per trucar-nos.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
A veure el Robert de Sant Cugat, quina experiència tenia. Robert, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Vas fer l'Emili?
A León, del dia del 23F.
Com, com?
Una dels quartets sublevats, jo estava al campament... i allò va ser una disbauxa absoluta.
O sigui, explica, explica, què va passar?
Jo era el responsable de compres, baixava amb un camió a León a comprar a les botigues, i era al·lucinant com la gent a cada... Es deien que seran uns fills de tal, els altres cantant saltar al sol, els reclutes que portaven per ajudar-se volien marxar allà com fos... En fi, una disbauxa que al final... vam tenir de tornar perquè no eren capaços de fer la feina que ens havien encomanat. Bueno, pues res, jo vaig pujar, després de tot això, i el tinent que estava al mando de la secció d'obres, com que no havia fet el que tenia de fer, em va ficar a dormir a la garjola durant dos mesos. Bueno, vaig aprendre alguna cosa, sí, que ojalà hagués fotut el cap, però no vaig aprendre res. Bé, doncs, absolutament.
El Robert va estar dos mesos a la garjola, va coincidir amb el 23...
No, dormint.
Bé, sí, dormint, vaja, una experiència poc agradable amb el 23F. Gràcies per trucar, sí. Robert.
Molt bé, que vagi bé, gràcies.
Una trucada més, va, el Jordi de Calafell. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La vas fer tu?
Volia explicar-vos una història puntual del meu servici militar.
A veure.
Em situo... 8 de desembre del 1981, Sevilla, quartel de les Reales Atarazanes. Un edifici molt bonic que ara han reformat i és bo de veure. Estava de guàrdia. El cabo de guàrdia ens va donar instruccions. Venia a dir una cosa així. A media tarde vendrà un grup de senyorites, se les franquearà l'entrada... sin hacer preguntas ni pedir documentación alguna. Se las conducirá directamente al bar de oficiales.
Vaja, que eren unes parentes.
Anaven uniformades, diguem, showgirls. Vestides, però poc. Suposo que dintre aquest poc vestit es devia reduir encara més.
Ja, vaja, que hi havia una mica de disbauxa també a Sevilla.
Sí, suposo que tampoc les senyoretes que estaven de servei no les devien pagar personalment als oficials, sinó que anaven a càrrec del pressupost de la caserna.
Clar, i així tot queda a casa. Jordi, gràcies per explicar-nos-ho.
A vosaltres. M'ha agradat donar-li una mica de difusió pública.
Doncs,
al cap de 19, 45 anys.
Bé, del 88 a mare, doncs són...
No, 81.
Ah, 81. Ah, doncs llavors sí, són 45. Sí, sí. Gràcies, Jordi. I acabem amb el Josep de Figueres. Va, última anècdota, a veure si pot ser ràpida.
Molt ràpida. Jo em vaig xupar més de 100 guàrdies al castell de Sant Ferran a Mantejero.
A Mantejero?
Sí.
Ho van tenir allà, sí. Ah, clar.
Sí, sí.
I què tal?
Com era el Tejero?
El finat Tejero?
Bueno, vivia com un rei. Pensa que tot l'antic hospital militar era la seva residència. Tenia 2.000 metres de jardí, el seu jardí particular, un frontón per jugar a ell, menjar de restaurant, i al cap de setmana molts de militars que el venien a veure en caixes de bombons, obsequis, és a dir, si compares aquest senyor que era un colpista amb el que ha passat, doncs, tota la gent independentista tancada a la presó també per colpistes, no?, segons ells, doncs la diferència
no és, mateix, no?
és brutal.
Era simpàtic, digues, almenys?
No, no, jo ho deia des de la garita, i ah, prou.
No,
vull dir que
eh?
no entraves en contacte amb ell, però veies tot el seu estil de vida, que penses, hòstia, tant de bo jo ara estigués tancat aquí, segurament, no? Que viuria molt més bé del que visc ara, no? Hòstia. Vull dir que això s'ha explicat poc, però realment aquest senyor vivia a cos de rei, mai millor dit, eh? En segones intencions, no? Doncs... Tenint en compte que hi havia darrere el cop d'estat. Bueno, això que no s'ha explicat mai, però o com a mínim no ho he sentit mai, a les condicions de vida que tenia aquest senyor eren increïbles, no? I, evidentment, tot el reguitzell de militars que cada cap de setmana el anaven a veure. Estem parlant de capitans generals, etc. Vull dir, gent d'alt rang que el venien a visitar. Bueno, això va ser la gran presó del senyor Tejero,
doncs
a Figueres.
Ens explica el Josep de Figueres, que va fer la mili allà mateix. Josep, gràcies.
Vinga, que vagi bé. Adéu.
Santi, tu recordes quan es va posar a fer la mili, si et vas sentir alleujat d'alguna manera?
Com es posa el...
Sí,
va ser com un uf. Un deixar anar llast, no?
Creus que els insubmisos vau tenir també un paper amb això, amb què s'acabés?
Evidentment. Diguem-ne, nosaltres vam crear... vam fer una esquerda, o vam aprofitar una esquerda que hi havia i vam començar a fer el forat gros. I no només per nosaltres, evidentment. Seria ingenu pensar que vam ser nosaltres, sinó, com bé deia el Toni, doncs són les circumstàncies, no? Els temps canvien i, senzillament, allò era un model caduc i que tard o d'hora havia de caure. I ja va estar. Quan políticament els hi va interessar, doncs ho van fer i, evidentment, havia de ser la dreta, perquè no podia ser l'esquerra, perquè s'haguessin posat en contra, no?
Sí.
I és com els grans canvis a nivell espanyol, o és el PP que els fa o no es fan.
Sí, quan deia abans que si obres els ulls pots aprendre moltes coses, per exemple, jo em vaig quedar molt sobtat, perquè quan jo vaig anar a la mili l'any 81, la quantitat d'analfabets que hi havia, de nois de la meva edat analfabets. Jo ja anava a la universitat, però allà hi havia analfabets. I a la mili aprenien a llegir i a escriure. O aprenien, per exemple, molta gent es traia el carnet de conduir camions o autocars. És a dir,
hi havia gent que sí que li servia d'alguna cosa.
Hi havia gent que li servia alguna cosa. Ara, allò era el regne de l'arbitrarietat, de l'abús de poder, del no pensis. No, és que tu no has de pensar, només has d'obeir. I jo vaig veure molt alcohol. També entre els comandaments. O sigui, hi havia alcoholisme.
Veure de
ve baixa.
Sí. Vaig veure que hi havia...
Estava pensant, dic, hòstia, el Bassa, quina alegria, tu.
A l'Hogar del Soldado, a les 6 de la tarda, el Calimocho anava a mans. Però... Sí, allà vaig aprendre que era el Calimocho. Però
ja tenim titulars.
És allò, no, és a dir, a la mili aprens coses que la vida civil segurament no aprendries.
És la teva universitat de la vida, Bassa.
Però per dir-te, una vegada, parlant amb un oficial amb el que es podia parlar, fins que ell deia prou, em va dir, diu, com vols que no hi hagi alcohòlics també entre els oficials? Diu, tu t'imagines que hi hagués un hospital perfectament equipat, que no operessin mai a ningú ni tinguessin mai cap pacient?
Clar.
Doncs tu imagina't un exèrcit que mai no va a la guerra. Què vols que fem?
Pots veure. Clar. Doncs avui fa 25 anys que es va acabar el servei militar obligatori i n'hem volgut parlar amb gent que la va fer la mili, com ens han trucat, i amb el Santi Molera, que va ser un dels insubmisos que va lluitar contra aquest sistema i que finalment va acabar caient. Santi, gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos la teva experiència. Una pausa i atenció que anem amb la Dana Ricard, que avui té una història bonica. Explicarem contes a nens malalts.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gener 76, el duet Borja Penalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Hi ha molts tipus de zero, com el zero absolut, que és la temperatura més baixa, el zero a l'esquerra, que no val res, i el zero de Nissan, que és el descompte més alt i val molt, perquè del 5 al 16 de març tens tota la gamma Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condicions al teu concessionari i a Nissan.es.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
he sabut que el teu pare em droga perquè altres homes em puguin violar.
Una atrocitat mai vista.
Soc la filla de la víctima, però també, i això encara costa més de portar, filla del botxí.
Uns fets que han sacsejat el món.
Juntes, i només juntes, és com podrem vèncer la submissió química.
Nits sense ficció. La victòria de Giselle Pellicó. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Esplau, ja es nota el bon temps a l'ambient. I els plans. Descobreix les tendències de moda d'aquesta primavera. Relaxa't al sol de les terrasses i comparteix l'oci que més t'agrada. El pla que millor et queda t'espera, Esplau. Amb més de 130 botigues i restaurants, 28 sales de cinema i 18 pistes professionals de bowling. Amb aparcament gratuït. Més info a esplau.com.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa-te'n al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Si l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Oviedo.
Els pericos necessiten amb urgència la primera victòria del 2026.
Avui, a partir de 9:15, Espanyol-Oviedo.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Un minut de 4:45 de la tarda. Ara anirem fins a la Vall d'Hebron, a l'Hospital de Barcelona, a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, perquè aquesta tarda els nens i nenes que hi estan ingressats han rebut una visita molt especial. També la de la Dana Ricard. Dana, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
Però no només ja has anat tu, també les narradores de contes que curen, una iniciativa que pretén apropar l'art i la literatura als infants hospitalitzats i les seves famílies. I ja estan explicant els contes, em sembla, no?
Sí, no sé si ho podeu sentir. Mira.
Mentre dormia el pirata amb l'ànima, es va apropar...
Aquest és un dels contes que, com comentes, expliquen aquestes narradores orals. Nosaltres som ara mateix a l'Hospital Infantil i de la Dona de la Vall d'Hebron, com deies, a la planta 8 de pediatria, i estem acompanyant a les narradores en aquestes visites que fan per explicar aquests contes, que ens explicaran també com els han triat els infants que estan aquí hospitalitzats. Tenim a la Laura, que està explicant el conte que sentíem ara, i a banda ens acompanya també la Gisela Llimona, que és una de les narradores. Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns primer de tot aquest projecte en què consisteix, què és el que feu a Contes que curen.
Bé, aquest projecte neix amb l'objectiu de portar una mica de llum a les sales d'hospital. A les sales d'hospital pediàtriques, entenent pediatria com a infants que estan ingressats des del 0 fins als 18 anys. Intentar posar una mica de llum en aquestes habitacions que hi ha moments molt durs, la veritat.
I això ho feu amb aquestes visites que feu quinzenalment, ara mateix, a dos hospitals d'aquí de Barcelona?
Exacte. Sí, actualment estem venint cada 15 dies a Vall d'Hebron i a Sant Pau, tot i que hem estat a Sant Joan de Déu, a Casa Sofia i a Badalona. I ara volem intentar aconseguir recursos, no?, per poder tornar en aquests centres hospitalaris a Badalona, que ens estan esperant, i també començar el Trueta de Girona.
I això com va començar tot plegat? En quin moment i per quin motiu decidiu començar aquest projecte?
Bé, va néixer per experiències personals. En el cas de la Laura, ella va estar 5 anys vivint a Escòcia fent pallassa d'hospital, i de joveneta ella va patir un accident de moto en el qual va estar hospitalitzada. I llavors ella recorda que hi havia una infermera, no?, que venia i li alegrava una mica el dia, no?, que arribava i la sentia cantar pel passadís i la feia sortir, no?, d'aquests moments tan difícils. I en el meu cas, aquí a Vall d'Hebron, just ara fa 9 anys, la meva filla gran va estar ingressada amb un xoc sèptic a la UCI durant molt de temps, i aquí va ser on em va néixer la idea, no, de portar la meva feina, que és la narració oral als hospitals pediàtrics.
I Gisela, quina és la reacció dels nens quan us ho veuen, quan escolten el conte? Quin efecte té en ells?
Home, és un efecte sanador, en el sentit sanador d'anímic, no? Tant a infants que són nadons fins als adolescents. La veritat és que també el fet de que sigui un projecte que es repeteixi setmanalment fa que s'estableixin vincles, de manera que ja també portem històries preparades o pensades perquè els infants que estan ingressats de llarga durada, no? Que poden ser d'oncologia, de malalties cròniques, finals de vida, etc.
Si et sembla, Garriga, el que podem fer és demanar-ho als mateixos infants. Aviam, ens
colarem
aquí dins de l'habitació. A veure, hola, hola. Bona tarda, que podem interrompre un segonet. Aviam, interrompem aquest conte un moment i anem a preguntar-los. I tenim aquí a l'Anas i a l'Amit. Hola, bona tarda.
Hola.
Què us sembla aquest conte que us estan explicant?
Bé.
Sí? Què us estan explicant? Quina és aquesta història?
Pirata.
Un pirata? I què us ha semblat? Us esperàveu aquesta visita? Què us sembla que vinguin a explicar-vos aquests contes?
Bé.
Molt bé, sí, exacte. Aquest és una mica...
És que les entrevistes amb nens poden acabar així, amb monosíl·labs. Sí? Sí.
Tenim l'Unai aquí, també.
A veure l'Unai.
A veure, Unai, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns què et sembla aquesta visita que heu rebut de les contes.
A mi em sembla molt guai, perquè si així els nens es poden distreure de que estan a l'hospital... i passen una bona estona.
I a veure si t'hem enganxat a Tena, tu. De què anava aquesta història? Què et sembla?
D'un pirata que li treien la seva pata i li posaven un ànec i es menjava un bol d'arissos.
Vale, Déu-n'hi-do, sí. Aprovem a l'Unai, ha estat atent.
Bé.
Tenim a la Laura, que estava fent aquesta història. Sí, Laura, explica'ns com trieu aquests contes que expliqueu als infants.
Doncs nosaltres normalment escollim els contes en funció de les edats que tenim, també, i també una mica en funció del context que ens podem trobar, no? En les habitacions i amb els pacients, no? A vegades podem utilitzar un conte amb una finalitat concreta, no sé, si trobem que hi ha un fan que està una mica angoixat i el que necessita és, doncs, passar una bona estona o riure o relaxar-se, no? Mirem de trobar contes que, doncs, puguin recolzar una mica el moment, no? I ajudar també a passar millor aquesta estona a l'habitació.
Doncs són els contes que expliquen a la Vall d'Hebron i l'Anna Ricard ens ha volgut acostar a aquesta iniciativa que ajuda una mica la canalla.
Garriga, un segonet només, abans de marxar, abans que ens comentava la Gisela que volen arribar a més hospitals, rapidíssimament, que anem molt malament de temps, què és el que ha de fer la gent per col·laborar i què és el que ha organitzat dissabte per tothom que vulgui participar?
Exacte, doncs per qui vulgui col·laborar només heu d'entrar a la nostra web, que és www.contescacuren.org. contescacuren.org, i llavors el dia dissabte 14 de març farem una gala benèfica a la llibreria Ona, a Barcelona, al carrer Pau Clarís, que esteu tots i totes convidades.
Doncs queda dit, aquesta és la iniciativa i aquesta és l'adreça. Dana, gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra prenovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per
oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la FACcultural.cat.
Hola, hivern!
Ui, quin fred!
Amb el tubular del Mic, adeu fred!
Que calentor!
Tria el que més t'agradi als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Vinga, va, 5 minuts i les 5 de la tarda. Roger Grandell!
Bona tarda!
Juliana Canet.
Bona tarda, Francesc.
Marta Montaner.
Bona tarda.
Escolta, hem descobert l'àvia de la Juliana, la mestra de la Marta i l'entrenador del Roger aquest cap de setmana.
Sí, el meu és una mica més fluixet.
Sí, no?
En sóc conscient, sí, 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 sí.
Bé, cadascú una mica, doncs...
No ho triàvem nosaltres, eh?
No, això ho ha triat en Marc Andreu.
Has de mirar el segon capítol del documental, del que no surti al descobert.
Sí que fa pinta que te'l posaràs, eh, avui.
doncs l'àvia de la Juliana fa reflexions molt interessants.
No estic segur.
No, 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 vull dir que...
La senyora nascuda l'any 30, al final, vull
dir. L'any 30.
Imagina't.
Ha viscut, aquesta sí que té mili.
Gairebé
la
centenària,
la
sí, sí. Mm.
Clar, farà el 100 segur.
Veurem.
Sí, home, ja jo l'he vist,
ha sortit ell.
Molt, molt sí. Trempada. Sí, sí. Mires l'àvia i una mica dius... És l'àvia de la Juliana. No m'ho diuen?
Jo dic de caràcter i de...
De caràcter.
A mi m'agrada pensar que sí.
Els ulls... Els ulls...
Estàs obsessionat amb els ulls de la Juliana, tu, Garriga. Últimament...
Juli, era aquella àvia que s'enfilava cada any a una farola?
No.
Era una altra.
No, aquesta és una història privada.
Perdona.
Que acabem de fer pública.
No, perquè vull dir...
Aquesta és la de les figures del pessebre, la pessebrista.
Sí, és una àvia molt icònica, la veritat. Aquí tothom tira d'àvia icònica, però...
Sí, la meva també ho és.
També. Tenim pendent parlar amb ella, eh?
Sí.
No explicarem per què.
Però sí, sí.
Les farem mediàtiques.
Aviat a la tarda.
Tu has tingut un cap de setmana amb sorpreses incloses?
Sí, ja t'ho dic jo. Bé, perquè ho vaig veure.
Tècnicament, no, sí, era dissabte, sí.
Ho vas veure?
No, vam quedar, no. Garriga i jo.
Sí.
I el tio va lligar. Davant dels meus ulls.
Quina sort que
mai em diu, mai em passa.
No, va, prou.
Mai em passa, mai em passa. A mi sí que no em passa, noi.
Va, perquè...
Bueno,
no
la nit van així.
Quan menys t'ho esperes,
clar, que diuen.
La nit és quan menys t'ho esperes, va, i apareix la Tudel, també.
Sí, sí.
Va ser una nit.
Una nit de sorpresa rere sorpresa. Una batalla tras otra.
Em vas prometre, voldràs que aquest, desitjaràs que aquesta nit no acabi mai. I efectivament.
Que sexy, molt
carai.
Bé.
Carai.
Què et sembla, Bassas? Com va ser la teva nit de divendres?
La meva nit de divendres...
Memorable, veig.
Sí, ja ni me'n recordo.
Gran eufòria.
Suposo que bé, sí.
I el que no surti, que tenim avui?
Home, avui un dels grans temes és Esther Expósito i Kylian Mbappé.
Sí, Mbappé.
S'han passejat a París de dalt a baix.
Exclusiva mundial.
Seguirem una mica tota la ruta que van fer.
I Mbappé, que no se sap ben bé què li passa, si podrà jugar aviat, si no...
Que no en juga, l'Mbappé.
Està lesionat. Va anar a París, en teoria, a curar-se i es va fer de tot menys curar-se.
Escolta, no, què saps? Si va aprofitar que estava
es va treure el carnet de conduir.
Ja, home, la sortida del metge, pots conèixer algú, no?
Clar,
quan menys t'ho esperes,
pots curar-te el cor, també. Curar-se el cor és important.
Potser la lesió la tenia al cor.
Penalti a favor del Real Madrid.
Això passarà. Això passarà. El City passarà.
Hi ha poques coses més segures a la vida que passarà.
Sí.
Sí, sí.
Doncs fem un berenaret, no, ara?
Sí.
Estem així una mica...
Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa, encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
Si Kylian Mbappé vol fer-li arribar un berenar a Esther Expósito, 607-07-0901. Hola, una merienda para Esther, que la quiero mucho. Doncs si ens ho escriu amb un WhatsApp, li farem arribar.
El treus bé, eh?
Sí, que sí? Perdona. Si escoltes Mbappé parlant en castellà, que parla molt bon castellà, per cert.
Parla molt bon castellà.
I català.
No, català encara no, però potser ja ho veurem. Mira, digue el Marcel, que crec que parlo un català excel·lent. Marcel, bona tarda.
Bona tarda.
Tu, francès, el portes?
El francès no, però si em regalo el berenar al Mbappé...
Doncs mira, ja et puc desvelar que no és Kylian Mbappé qui t'han fet arribar un berenar, però qui creus que t'ha fet arribar un berenar? Qui podria ser?
No, crec que l'Anna.
L'Anna? A veure, que et saludi la persona indicada.
Bonjour,
bonjour. Molt bé, Anna, molt bé.
Sí, però malgrat fer l'accent francès m'ha pillat, eh?
Crec que sí que...
Sí, quina relació, què sou entre vosaltres?
És la meva dona, és la meva dona.
Oh. Parella. Anna, per què li envies el berenar al Marcel?
A veure, li envio perquè ell és el nostre cuiner oficial, és el xef, és el que nutreix a tota la família. I la setmana passada, que ell estava de viatge i jo vaig haver de currar-me tots els sopars i tots els dinars, vaig veure que, jolín, que fa molta feina. I d'alguna manera, pues, amb aquest berenar, pues, el nutrim nosaltres, a ell.
Oh, que bonic. Marcel, què li dius a l'Anna?
Oh, que moltes gràcies. I que a veure si continuo marxant fora i fent el dinar a ells.
Això ja us ho parleu entre vosaltres. En tot cas, aquí queda aquest detall bonic de l'Anna per reconèixer la feina gràcies. Que fas a casa. Marcel, Anna, una abraçada molt forta.
Igualment.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Que sigueu tan simpàtics.
Ai, que bé. Doncs així seguirem. Massa, seguir sent simpàtic, eh?
Sí. Jo divendres a la nit vaig anar a presentar un llibre i vaig acabar fent unes cerveses amb el Pau, l'Enric i el Gerard, que eren companys del col·le, tu.
Mira!
Ai, ah, veus que bé.
Una nit memorable, també. A les 6 m'expliqueu la vostra, Juliana i Roger. Mm. Sí, sí. Mm-hmm.